Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, esfondrament a un hotel de Calvi aquesta nit passada. Dues persones estan ferides lleus en passar per ull una part del terra del menjador d'un establiment turístic a Santa Ponça. La zona afectada és d'aproximadament 30 metres i ha quedat precintada. L'Ajuntament de Calvi assegura que alguns turistes de manera voluntària han desallotjat les seves habitacions, però diuen que en general la situació ha estat de tranquil·litat. Tot d'una, anem en directe fins a l'hotel Zafiro Rei Don Jaime a Calvi aquest divendres, dia 10 d'abril, en què hi ha altres qüestions destacades de la actualitat. Exceltur calcula que les Balears rebran un 6% més de turisme per mor de la guerra a l'Orient Mitjà.
De fet, és la comunitat autònoma que millors perspectives de creixement de Vendester durant el segon trimestre de l'any. Òscar Perelli és el vicepresident de l'Aliança per a l'Excel·lència Turística.
Buena parte de ese efecto se esté produciendo hoy en términos de compra y de reserva. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo redirect, estamos viendo reservas hacia España para el verano y estamos viendo también de mercados internacionales y estamos viendo también reservas de españoles en España, ¿no? Ese doble efecto.
Per contra, el govern reconeix que el conflicte impactarà en l'economia de les illes. L'executiu reclama a l'Estat un tracte similar al de les Canàries en les ajudes.
L'executiu ha enviat una carta al ministre de Política Territorial i espera que els hi tingui una reunió com més aviat millor.
I el Consell de Mallorca ha aprovat la primera fase de l'escut social per fer front a les conseqüències econòmiques derivades d'aquesta guerra.
És una partida de 12,6 milions d'euros que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vots i Coalició per Mallorca, les Esquerra, però, la considera insuficient i el Partit Socialista acusa l'executiu insular d'improvisat, ja que dimecres va retirar de l'ordre del dia la seva aprovació.
Tot mentre la darrera hora del conflicte passa pel diàleg amb el Líban, la Casa Blanca empassa Israel a seure's amb aquest país perquè l'alto el foc amb l'Iran no decaigui.
Està previst que les converses comencin la setmana que ve a Washington. D'altra banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha ordenat iniciar negociacions directes amb el Líban per desmantellar Hezbollah.
I el jutjat ha decretat ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima per l'home detengut per presumptament agredir un menor de 12 anys a Lloset, a Mallorca.
El presumpte agressor va passar aquest dimecres a disposició judicial després de ser arrestat per la Guàrdia Civil. Els fets varen tenir lloc aquest dimarts mentre un grup de nins jugava un partit de futbol informal entre amics al camp municipal.
I els esports al Reial Mallorca perd Mateo Josef per a tota la temporada. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. De baixa per una ruptura del lligament creuat en un moment delicat amb l'equip lluitant per la permanència, un Mallorca que prepara el duel clau contra el Rayo Vallecano amb només 2 punts de marge sobre el descens i amb confiança després de la victòria davant el Real Madrid. Sergi Darder es mostra optimista amb la permanència i destaca la confiança recuperada de l'equip en aquest tram final de temporada. Amb tennis, Carlos Alcaraz avança al quart de final del Masters de Monte Carlo i es jugarà l'accés a semifinals contra Alexander Bublik. I el Club Esportiu Chelsea inicia el camí cap als Jocs Olímpics amb la renovació d'equips i staff amb Nicolau Mir com a referent i la incorporació de Josh Williams.
I comença un divendres amb temperatures màximes elevades. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia, així es tornarem a repetir aquests valors que ja vàrem tenir aquests dies passats. Ahir vàrem fregar els 29 punts de Mallorca. Avui podem tornar a fregar aquesta xifra, ja ho deim, sobretot a punts de l'interior i en el cas de Mallorca serà més evident. Sí que és vera que arran demà la temperatura queda més frenada. Estem a l'abril, demà encara està freda i reguda aquestes màximes. Aquí, sobretot a les costes del Llevant, a valors de 20 a 22 graus. En canvi, a la resta, màximes de 23 a 27, 28 graus. Tot això amb un dia de cel avui completament destapat. A diferència d'ahir que teníem aquest núvols prims, avui tindrem el cel llis net de núvols durant tota la jornada amb vent que continuarà bufant feble en general de component est-nord-est i pot evacuar que com moderat en el cas de les Pitiuses i a la mà parlarem també de marejal, per tant aquestes onades que seran inferiors al mig metre d'altura. Aquesta situació també ve acompanyada de pols en suspensió, sobretot cap a les Pitiuses una pols que anirà avançant i el cap de setmana serà protagonista a totes les illes. Les concentracions seran importants, sobretot demà hora baixa i primeres hores de diumenge. Canvia el temps, sobretot a partir de diumenge, amb l'entrada de vent de component nord, de davallada de la temperatura i possibilitat de pluges febles amb vista a diumenge. Per tant, de moment, tranquil·litat a l'espera d'aquests canvis. Ara mateix, temperatures de 11 graus a Ciutadella, 13 a Mahó, 9 graus a Inca i Manacor, 14 a Palma, 10 a Sant Antoni, 11 a Vila o 15 a Sant Francesc.
I són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, Caterina Bany i Toni Sastre. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
La primera aturada informativa la fa a Santa Ponça. Dues persones han resultat ferides lleus en esfondrar-se una part del terra del menjador d'un hotel en aquesta zona de Calvià la nit d'aquest dijous. La zona afectada d'aproximadament 30 metres de superfície ha quedat precintada. Segons el consistori calvianer, alguns turistes de manera voluntària han desallotjat les seves habitacions, però diuen que en general la situació ha estat de tranquil·litat. Han acudit als llocs dels fets dotacions de bombers, de la Guàrdia Civil, de la policia local del municipi. En aquesta zona hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
Bon dia, companys. La imatge, dir-vos que la imatge aquesta hora és de tranquil·litat i de normalitat en el que és l'hotel de Santa Ponça. Sí que poden veure, això sí, a través dels vidres, la zona del menjador que està precintada. Han pogut parlar amb un parell de turistes anglesos que esperen aquí a les afores dels hotels, que esperen les maletes que els venguin a recollir cap a l'aeroport, i la primera turista en què han pogut parlar ens deia això.
Dining room last night, we was that side and then we just heard a really
érem a fora del menjador, varen sentir un renou molt fort i crits. El terra es va enfondrar i hi havia diverses persones ferides i varen haver de sortir a fora. Varen venir els bombers, ambulància i la policia. Feia ponts, deia aquesta turista fa just uns minuts. També hem pogut parlar amb una altra jove que sí que era al menjador i ens comentava això.
I was in the dining area. And as I've walked over to go sit down in that area.
Era el menjador, diu, quan comentàvem, i estava caminant per asseure'm en aquesta zona de l'hotel quan vaig sentir cruixir, pensava que era vidre, però sentia encara cruixir, i molts de crits d'aquests són els testimonis d'aquests turistes que allí a la nit visqueren aquest esfondrament del terra aquí, a l'hotel Zafiro de Calvià, a Santa Ponça. De moment, això sí, dir-vos que tranquil·litat, i veiem si el precinte en aquesta zona del menjador d'aquest hotel.
Gràcies, Toni, per aquesta imatge en directe des de Santa Ponça, Calvià, i per tenir més informació del que va passar, saludam en directe també al Valle de Calvià, Juan Antonio Mangual, bon dia.
Bon dia a tothom.
Senyor Mangual, vostè es va desplaçar a nit i vespre fins a l'hotel. Què és el que va passar? Què és el que ens pot explicar?
Bueno, la veritat és el que estic dient, que estava tot molt tranquil i simplement jo vaig voler anar perquè ens van dir que els clients se n'anaven i hi havia una mica dels clients que s'havien quedat una mica intranquils, però que en cap moment se va desallotjar. O sigui, pràcticament va ser una decisió de cada un dels turistes. I perquè la cosa estava molt tranquil·la, havia col·lapsat, el que heu comentat, un tros de menjador, 30 metres quadrats. Ara avui se farà, ja tot d'una va venir la policia judicial, tots els mitjans, la policia nostra, els bombers i les ambulàncies, i realment va ser una cosa molt menor de lo que podria haver semblat. I avui se faran les investigacions, anirà la nostra tècnica de l'Ajuntament, el tècnic d'urbanisme, se farà una investigació i per prudència el que han fet és acordonar una mica la zona, crear uns espais per on puguin passar els clients i ara mateix, pues, supos que durant el dematí podrem veure més clarament què ha passat i què és el que ha produït l'abocament aquest. Mm-hmm. Però en cap cas va haver dos ferits. Primer se'n parlava de més, però realment van ser dos ferits que se va fer un altre, que era una lipotímia d'una altra dona, però que va ser una cosa que no tenia res a veure amb això. I bueno, vam tenir ocasió de parlar amb la directora sobretot, i aquí és que estava molt tranquil·la, va traslladar molta tranquil·litat, molta pau, i bueno, vàrem resoldre la situació. Jo més que res vaig anar perquè, com que m'arribaven moltes cridades, perquè inclús la presidenta del govern, el president del Consell, tots els consellers me van telefonar per menys que havia estat, perquè en el principi va haver una mica de confusió en el que havia passat, però nosaltres teníem la informació des del minut 1, perquè inclús la propietat també me va cridar jo, i bueno, realment era pues, que havia passat per ull un tros de menjador a una banda on no hi ha res de baix. I ara el que hem de veure és què és que ha passat.
Aquest incident es va produir al vespre al menjador. Era a la zona, en el moment en què la gent estava sopant. Se sap quanta gent, o si hi havia molta gent dins aquest menjador quan varen passar els fets?
Home, jo m'imagino que seguint l'hora que era, pues, devia haver molta de gent. L'hotel, la directora ens va dir que estava amb una ocupació molt bona, però bueno, que va ser més el susto que una altra cosa. I ara el que hem de valorar és què ha passat, i s'han pres les precaucions que s'han de tomar, perquè quan parles d'un esbocament, pues, a tothom ens ve en el cap altres desastres, i el que hem de fer és agafar això amb màxima prudència, i ara els tècnics valoraran. La policia judicial ha obert una investigació per veure què ha estat, i avui s'han de coordinar tant la policia judicial com els nostres tècnics per valorar la situació, i també la pròpia propietat que ha posat en marxa tots els seus recursos per solucionar les incidències en els clients i el que faci falta.
Veurem, per tant, senyor Mangual,
ha estat més un susto que res, eh?
Veurem, per tant, també que es desenvolupa a partir d'avui aquestes inspeccions que es faran avui per part de l'Ajuntament en aquest menjador de l'hotel, a la zona afectada, que, com dèiem, era d'aproximadament 30 metres de superfície, que ha quedat precintada. Juan Antonio Mangual, Balda de Calvià, gràcies per haver estat amb nosaltres a primera hora d'avui matí, a l'Informatiu Matí.
Bon dia a tothom.
I amb aquesta entrevista arribem a les 7 i 12 minuts. Faim ara una pausa.
Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos, de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com.
I continuem ara parlant precisament de turisme i d'economia. Excel Tour ha revisat a l'alça les perspectives turístiques a Espanya per mort de la guerra. A l'Orient Mitjà calcula el creixement del PIB del sector en el 2,5% enfront del 2,4% calculat el mes de gener. Enmig d'aquest escenari, les Balears, amb un 6%, són la cinquena comunitat autònoma que millors perspectives de creixement davant d'Ester durant el segon trimestre de l'any.
El vicepresident de l'Aliança per a l'Excel·lència Turística, Òscar Perelli, ha confirmat que Espanya revalora com a destinació segura i acull mercats que fugen de les zones de conflicte i cerquen una alternativa més fiable.
Buena parte de ese efecto se esté produciendo hoy en términos de compra y de reserva. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo reservas hacia España para el verano, y estamos viendo también de mercados internacionales, y estamos viendo también reservas de españoles en España, ¿no? Ese doble efecto.
Tot i la millora de les previsions, Excel Tour alerta de l'important increment de costos a causa del conflicte, sobretot pel que fa al transport aeri, per la pujada del preu dels carburants. L'Aliança es mostra preocupada per les repercussions que pot tenir aquest fet sobre el sector si la guerra s'allarga. A la vegada, destaca que l'escenari actual és incert i volàtil, per tant, les previsions de creixement poden tornar a canviar.
I davant d'aquest clima d'incertesa econòmica, el govern reclama a l'Estat un tracte similar al de les Canàries en les ajudes. El conseller d'Economia, Antoni Costa, reconeix que el conflicte està impactant de pla en l'economia de les Balears i que, si no s'atura aquesta guerra, les conseqüències seran similars o pitjors que les del conflicte a Ucraïna.
L'executiu ha enviat una carta al ministre de Política Territorial i espera que el citi a una reunió com més aviat millor. Costa aplaudeix que es reconegui l'ultraperifèria de l'arxipèlag canari, però això no lleva que l'Estat n'hagi de ser conscient i reconèixer la insularitat de les Balears. Costa recorda que, per exemple, l'increment dels combustibles afecta més els arxipèlags.
No esperam un no com a resposta. tenint en compte que el ministre de Política Territorial és alhora expresident de les Illes Canàries i, per tant, coneix perfectament quines implicacions té el fet insular a una comunitat autònoma. Si hi ha major finançament per les Illes Canàries, també n'hi ha d'haver per les Illes Balears.
I precisament el conseller d'Agricultura canari, Narvai Quintero, de visita a les Balears, ha donat suport a la reivindicació de les illes.
Sin duda lo apoyaríamos. Primero porque somos dos regiones que no estamos en territorio peninsular. Es verdad y cierto es que nosotros estamos declarados por Europa, por región ultraperiférica, que bueno, estamos a más de 1.500 metros de la costa de la península, estamos en otro continente, geográficamente es verdad, però no és menys cert que Baleares també està separat del continent.
I avui, Quintero es reunirà amb la presidenta del govern, Marga Proens.
Els més afectats en temps de crisi són els col·lectius més vulnerables, per això el tercer sector demana al govern que reforci la plantilla de serveis socials perquè entre tots, públics i privats, tinguin més força per donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius. El govern volia saber de primera mà si les entitats socials ja patien les conseqüències de la guerra a l'Iran i la resposta ha estat un sí rotund, com la que ha donat Marga Gaià, directora tècnica de la plataforma de voluntariat que agrupa 55 associacions.
Ja està afectant, sobretot en el tema de transport que realitzen i d'alimentació. Totes les entitats de tercer sector és un fet estructural que afecta totes les persones que tenen el tema de l'habitatge i sobretot a col·lectius vulnerables.
El president de la xarxa contra la pobresa a les Balears, Xavi Torrents, ha estat el que ha reclamat més personal a l'administració perquè no els col·lapsin les sol·licituds.
Nosaltres hem insistit que per un correcte exercici de drets mos cal un sector públic fort i ben dotat, i això passa per cobrir les places de vacants que ara mateix tenen algun dels serveis de la conselleria, no? I que afecten a un exercici de drets, a un accés a prestacions, a famílies, a infància, etc., que són difícils que quedin coberts sense uns serveis de plantilla ben dotat.
Precisament el Consell de Mallorca ha aprovat una partida de 12,6 milions d'euros destinada que coneixen com a escut social per fer front a les conseqüències derivades d'aquesta guerra. Una mesura que ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular de Vox i Coalició per Mallorca.
L'esquerra, però, la considera insuficient i el Partit Socialista acusa l'executiu insular d'improvisat, ja que dimecres va retirar de l'ordre del dia la seva aprovació. La portaveu socialista, Catalina Cladera, ha criticat que l'escut social anuncia amb una dotació de 84 milions d'euros encara no s'hagi aprovat. Considera que hauria d'haver estat una prioritat i denuncia que els ajuts s'han posposat per discrepàncies entre els socis del PP i Vox a l'hora de limitar els ajuts als més vulnerables.
El govern de Mallorca hi hauria de ser i no hi és. No hi ets, senyor Galmés. Abones vostè a part de fer-se fotos i viatges. Crec que dedicaries temps a fer un escut social, a fer una modificació de crèdit, a negociar amb els partits polítics, a negociar amb el seu soci de Vox, que se ben cert que el dur de crani perquè li està exigint uns requisits que són racistes. Vostès tenen un problema i nosaltres li estenem la mà.
El conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, ha justificat el retard per la necessitat de millorar el decret i garantir que les ajudes siguin àgils i efectives amb l'objectiu que arribin a tot tardar aquest estiu. Bosch ha avançat que pròximament s'aprovarà un segon paquet de 17 milions i mig d'euros per protegir famílies i empreses.
Nosaltres, d'ajudes directes, donarem el doble que vostès. El doble. Per tant, varen dir que retiràvem aquest primer decret, que lo millor, evidentment, les resolucions normals és ja necessiten donar-li moltes voltes com perquè aquest no ho necessitàs. Per ser un retras d'una setmana, setmana i mitja, però som ben conscients quan ho necessita la gent.
I la incertesa econòmica va en consonància amb la incertesa també que es viu sobre el terreny i amb les relacions diplomàtiques entre els països implicats en el conflicte. I la darrera hora d'aquest conflicte passa pels Estats Units a la Casa Blanca amb pas Israel a seure's amb el Líban perquè l'alto el foc amb l'Iran no se'n vagi a Norris. Està previst que les converses comencin la setmana que ve a Washington.
I és una notícia que han conegut poc després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, també hagi ordenat iniciar negociacions directes amb el govern libanès per establir la pau i desmantellar les milícies xiites de Hezbollah.
Anem a seguir amb el Hezbollah.
Diu que no hi ha alto el foc al Líban amb qui volen assolir un acord històric i que continuen atacant Hezbollah amb força. De fet, aquesta nit han bombardejat plataformes de llançament de projectils libaneses. Això en un moment en què la treva penja d'un fil i l'estret d'Hormuz continua sent un dels punts clau. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha denunciat amb un missatge a les xarxes socials que l'Iran fa un treball molt deficient a l'hora de deixar passar els petroliers i apunta a possibles cobraments de taxes per part de Teheran. Al seu torn, el líder suprem de l'Iran, Mostafa Khamenei, ha defensat que el seu país no cerca la guerra, però que no renunciaran als seus drets.
La comunitat internacional, entre d'altres la Unió Europea, reclama que s'aturin els atacs. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha criticat una vegada més la política bel·licista del govern israelià.
La situació en Líbano és una vergüenza en la conciencia de la humanidad. 1.750 muertos hasta el momento, miles de heridos, más de 1,2 millones de desplazados en una guerra ajena e impuesta y en la que el pueblo libanés ni siquiera es contendiente.
Mentrestant, Israel continua bombardejant el Líban. El periodista i arabista Jordi Lleonard, que ha estat corresponsal de premsa al Golf Pèrsic i a l'Orient Mitjà, ha denunciat a IB3 Ràdio que els grans oblidats en aquesta guerra són els libanesos, els ciutadans que ningú no coneix.
Quan s'ha parlat de la població d'allà, era des d'un punt de vista polític i geopolític, interpretant a favor de qui estava, no sé si hi havia possibilitat de fer un canvi de règim. Però el més important, que són els protagonistes i les vides d'aquella gent, és que queda de vegades enterrat i ocult amb tots els comentaris que fem sobre el preu del petroli i la geopolítica.
I són ara les 7 i 21 minuts, ho destacàvem també els titulars. El jutjat ha decretat l'ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima per l'home detengut per presumptament agredir un menor de 12 anys a Llosa de Mallorca. El presumpte agressor va passar aquest dimecres a disposició judicial després de ser arrestat per la Guàrdia Civil.
Així és, els fets van tenir lloc aquest mateix dimarts mentre un grup de nins jugaven un partit de futbol informal entre amics al camp municipal. Segons les primeres informacions, un pare va botar al camp i va agredir un dels menors durant el joc. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bausà, ha condemnat l'agressió.
Tot i que se varen produir no dins l'esport federat, no, però se varen produir dins un camp de futbol, se varen produir practicantes a futbol i el que han de fer és una condemna absoluta en aquests fets. Aquests fets no tenen cabuda ni dins les nostres instal·lacions esportives ni dins la nostra societat.
I l'Ajuntament de Lloseta també ha condemnat l'agressió i ha expressat el seu suport al nin afectat i a la seva família. Alhora, puntualitza que els fets van tenir lloc durant un partit informal entre joves i no pas en el marc del cap entrenament ni competició oficial. També que el club esportiu llosetense no té cap relació amb l'incident.
També ha condemnat aquesta agressió del menor a Lloseta el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrac.
Han tocat tots els palos que podien tocar. Hem estat pendent de tot. Ara tenim un PUFS, com bé ha dit el secretari general, tenim moltes eines i la darrera és que ara poden prohibir els pares d'entrar en els camps. Per tant, això no és més que una conscienciació més. Veus que normalment no escoltam, com el fiscal de menors, o com el Tribunal Balear de l'Esport, o com el director legal de la REF.
I ho ha fet en el marc del primer congrés Violència a l'Esport, un congrés organitzat per la Federació de Futbol de les Illes Balears, en el qual hi han participat diferents esportistes i conferenciants. La futbolista Virginia Torrecilla ha destacat la importància de visibilitzar la violència dins el món de l'esport com a estratègia per combatre-la.
No sé si sea posible, ojalá, ¿no? Ojalá un día podamos llegar a eso y que obviamente no se vea violencia en ningún deporte, ojalá, pero sí creo que poco a poco dándole voz y visibilidad, poco a poco vamos a ir quitando esos traumas que tenemos desde pequeñitos, ¿no? Y que poco a poco vaya esto hacia adelante.
La jornada ha conclòs amb una conferència amb l'exboxejador Jero García i el professor Emilio Duro.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ferit greu un jove després de ser atacat dimecres vespre amb una katana, una baralla multitudinària entre dos grups de joves al carrer de Manacor a Palma.
La víctima va patir diverses lesions i va necessitar assistència mèdica, segons ha informat fonts policials. Es desconeix de moment encara el motiu de la baralla, tot i que dues persones ja han estat detingudes pel fet.
I el Consell Consultiu de les Illes Balears rebutja indemnitzar més de 130.000 euros una dona que va patir seqüeles després de ser operada tres vegades a l'Hospital de Can Misses.
Considera que no concorren al requisit requisits perquè l'IB Salut l'hagi d'assumir la responsabilitat patrimonial per aquestes intervencions duites a terme entre els anys 2023-2024. La pacient va acompanyar la seva reclamació amb un informe pericial que concloïa que havia existit mala praxi en l'assistència mèdica rebuda i reclamava, per tant, compensació pel danys físics i també morals. No obstant això, finalment s'ha imposat el criteri del centre sanitari que defensa que es va ajustar a les recomanacions de les guies de la pràctica clínica.
I a Formentera, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat a nit una pastera amb 28 persones a bord, totes d'origen subsaharià. Les autoritats han interceptat l'embarcació a 13 milles al sud de l'illa Pitius. En les darreres 48 hores han arribat prop d'una trentena de persones migrants a bord de dues embarcacions a les Balears. I ara vos parlem de les vaqueries mallorquines que reclamaran indemnitzacions milionàries al càrtel de la llet format per grans firmes del sector com Nestlé i Danone, que entre els anys 2000 i 2013 es posaran d'acord per abaixar el preu de compra. Es repartiren proveïdors i varen intercanviar informació comercial dedicada per disminuir el poder de negociació dels ramaders. Això va provocar un efecte contagi a la resta de comercialitzadores com a Gama, que també varen aplicar aquesta política de preus.
Un grup de ramaders de les Illes s'han reunit a Campos, justament per estudiar la situació actual a Galícia. Les vaqueries ja fa temps que reclamen i ara els jutjats d'aquesta comunitat han establert una indemnització de 10 cèntims per litre de llet venuda, que inclou precisament el que deixen de cobrar i els interessos de demora. Ja hi ha hagut en total 4 sentències favorables als ramaders. Davant d'aquesta situació, les vaqueries mallorquines es mostren decidides a emprendre el mateix camí. Són Joana Mascaró, gerenta d'Unió de Petits Agricultors i Ramaders, i el ramaders Baltasar Martí i Miquel Benrell, després de la reunió de Campos.
Són molt de dobbers. Per exemple, xerren de que una explotació de 1.000 litres això els suposa més de 100.000 euros.
A nosaltres afegim molt, per supuesto que sí que ens afegirem. S'impacta, pues ja 2.000 ara no recordo exacte quant de litres feia, però crec que ja passava millor de litres anuals.
Tot el que sigui sumar, tot el que sigui, i si poden guanyar qualque cosa, millor que millor. Tot el que sigui fer pressió.
El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha mostrat el seu suport al Front Comú que pretenen fer els ramaders de Mallorca per reclamar grans indemnitzacions milionàries.
Ve d'unes actuacions que varen fer les indústries lleteres fa anys de controls de preus abusius, i això té un procediment obert que estan tenint els ramaders a través dels sindicats agraris. Els pagesos han de defensar els seus interessos i davant els abusos que pugui cometre segons quin tipus de monopolis o d'oligopolis, pues, s'ha d'estar de vora ells.
Són ara les 7:27, moment per fer la lectura de les portades dels diaris editats a les Balears, avui amb fotografies a tota pàgina, Caterina, per l'esfondrament d'un menjador, ho explicàvem a l'inici d'aquest informatiu, a un hotel de Santa Ponsa.
Així és, i començam en aquest cas per Diario de Mallorca, com deies, la instantània impactant de portades per l'esfondrament d'un trespol de l'hotel a Santa Ponsa que deixa 2 ferits i diversos evacuats. El titular, però tanmateix, és la compra d'habitatges per part d'estrangers que un 8,3%, però paguen preus rècord. Última hora, mateixa fotografia, esfondrament del menjador d'un hotel. 2 clients han resultat ferits en aquest hotel de Calvià. El titular, però, tanmateix és per Abascal, va exigir, diuen, les ajudes anticrisi, entre cometes, només per espanyols. Cop d'ullara als digitals, OK Baleares, bullying a un institut de Mallorca, a Llucmajor, una nina ha d'estudiar, diuen, escortada per un vigilant perquè la seva assetjadora no l'agradeixi. Mallorca Diario parla d'una pràctica que està en declivi en aquest moment. Les excursions escolars pateixen un canvi de model que encareix, diuen, els autobusos per a sortides escolars. Ara a Balears, 25 anys de la cotatxa, els hotelers contra el govern. Llegim ara les portades de les Pitiuses, Diario d'Eivissa, esbocar l'estructura de Cala d'en Serra costarà 1,7 milions i estorbarà un any. Periódico d'Eivissa i Formentera es lloguen 2 sofàs a 500 euros cada un en una sala, i al Menorca el Consell farà com patir la ITV de Ciutadella amb la de Mahó per rompre justament el monopoli del servei.
I ara ens fixam en les portades dels diaris de tirada estatal, un dia més molt centrats en la guerra a l'Orient Mitjà.
Així és, i començant pel país, Trump empeny Israel a que dialogui amb el Líban pel salvar la treva. El Mundo passa el mateix que ahir, afegeix però el titular en paper referent a l'Orient Mitjà en línia. De fet, l'Iran ataca oleoductes i presumeix de minar l'estret perquè el cru pagui durant l'alto el foc, i en paper ja la pressió de Trump obre el diàleg Israel-Líban. La Vanguardia, l'FMI, rebaixa expectatives i adverteix que cal preparar-se ja pel pitjor. I finalment, llegint també l'ABC, continua amb el judici, en aquest cas pel cas Mascaretes, els testimonis revelen el tràfic de bosses de doblers cap a Ferraz.
És el més destacat de les portades editades a l'Estat en aquest divendres del mes d'abril. Arribat a les 7:30, repassam ara els principals titulars. Esfondrament a un hotel de Calvià aquesta nit passada. Dues persones estan ferides lleus en passar per ull una part del terra del menjador d'un establiment turístic de Santa Ponça.
En una entrevista a l'informatiu Matí, el batlle del municipi, Juan Antonio Mengual, ha explicat que avui s'obrirà una investigació per determinar les causes exactes.
Anirà la nostra tècnica de l'Ajuntament, el tècnic d'urbanisme, se farà una investigació i per prudència el que han fet és acordonar una mica la zona, crear uns espais per on puguin passar els clients.
L'esfondrament va ser a les 9 de la nit i varen actuar els bombers de Mallorca, la Guàrdia Civil i la policia local del municipi. L'Ajuntament assegura que alguns turistes han desallotjat les habitacions de manera voluntària.
I Excel Tour calcula que les Balears rebran un 6% més de turisme per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
De fet, és la comunitat autònoma que millors perspectives de creixement de vendes té durant el segon trimestre de l'any. Òscar Perelli és el vicepresident de l'Aliança per a l'Excel·lència Turística.
Buena parte de ese efecto se esté produciendo hoy en términos de compra y de reserva, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo reservas hacia España para el verano y estamos viendo también de mercados internacionales y estamos viendo también reservas de españoles en España, ¿no? Ese doble efecto.
Per contra, el govern reconeix que el conflicte impactarà en l'economia de les illes. L'executiu reclama a l'Estat un tracte similar al de les Canàries en les ajudes.
L'executiu ha enviat una carta al ministre de Política Territorial i espera que el citi a una reunió com més aviat millor.
I tot quan el Consell de Mallorca ha aprovat la primera fase de l'escut social per fer front a les conseqüències econòmiques derivades d'aquesta guerra.
És una partida de 12,6 milions d'euros que ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular, Vots i Coalició per Mallorca. L'esquerra, però, la considera insuficient i el Partit Socialista acusa l'executiu insular d'improvisar, ja que dimecres va retirar de l'ordre del dia la seva aprovació.
I la darrera hora del conflicte passa pel diàleg amb el Líban, la Casa Blanca en pas, Israel a seure's amb aquest país perquè l'alto el foc amb l'Iran no decaigui.
Està previst que les converses comencin la setmana que ve a Washington. D'altra banda, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat iniciar negociacions directes amb el Líban per desmantellar Hezbollah.
I el jutjat ha decretat l'ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima per l'home detengut per presumptament agredir un menor de 12 anys a Lloseta, Mallorca.
El presumpte agressor va passar aquest dimecres a disposició judicial després de ser arrestat per la Guàrdia Civil. Els fets varen tenir lloc aquest dimarts mentre un grup de nins jugaven un partit de futbol informal entre amics al camp municipal.
I de la cultura avui parlarem de l'autor John Irving i de la inauguració de la Fira d'Art Contemporani Art Colònia, però abans, i pel que fa al temps, en dedica comença una jornada, un dia, amb temperatures màximes que seran elevades. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia, així és, com ja va passar ahir. Avui la temperatura tornarà a pujar. Realment, aquesta nit passada els termòmetres han estat bastant elevats, sobretot a les zones mitjanes i elevades, mínimes molt suaus, i avui les màximes continuaran així, aquests valors que poden arribar als 28-29 graus, a punts sobretot del centre oest de l'illa de Mallorca. A la resta, en general, es mouran entre els 24 i 27, això sí, un poquet més baixes arran demà, sobretot cap a l'est de les illes, per mort d'aquest vent de llevant que bufarà feble i mantindrà allà la temperatura més frenada. Tot això un dia marcat pel cel destapat arreu de les illes, avui sense núvols, amb una situació marítima també molt tranquil·la, però amb aquesta pols en suspensió que va guanyant terreny, de moment avui anirà arribant a Eivissa i Formentera, i ja demà de matí serà present a totes les illes, per tant, cap de setmana, lleig de pols en suspensió, de moment demà sense pluges, però sí que és veritat que a partir de diumenge hi pot haver brusques en general febles, atenció al vent diumenge, que bufarà moderat. Ara mateix, com deim, temperatura suau, si heu de sortir, tenim 14 graus a Ciutadella, 16 a Maó, 14 a Llucmajor, a Palma, 12 graus a Santanyí, 11 a Alcudi, a Eivissa tenim 12 graus a Sant Llorenç de Balàfia, 14 a Vila i 15 a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atam ara la informació dels esports, són les 7:35, parlant del Reial Mallorca, que ha confirmat una baixa molt delicada. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El davanter Mateo Josef s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre i diu adeu al que queda de temporada. El futbolista càntabre es va lesionar durant l'entrenament de dimecres i les proves mèdiques han confirmat la gravetat de la lesió. Josef, recordam, està cedit pel Leeds United fins a final de curs i serà el club anglès qui decidirà ara el tractament de recuperació. Aquesta baixa se suma a la del capità Antonio Raillo en un moment fràgil per als mallorquinistes. Mentrestant, l'equip continua preparant el partit d'aquest diumenge a Sant Moix contra el Rayo Vallecano. Els de Micheli són 16 anys amb 31 punts, només 2 per damunt del descens, mentre el conjunt madrileny és 13 amb 35 punts. La plantilla s'exercita avui matí a Sant Bibiloni en el penúltim entrenament abans del duel. I precisament sobre el rival, escoltant el migcampista Sergi Darder en declaracions a IB3 Ràdio.
Partit contra el Rayo són sempre també per escuts. Te posen una intensitat molt gran. No serà un partit de... Bueno, de, a lo millor quedant 0-0, no vull dir res, però són partits on sempre hi ha anades i tornades, on hi ha molt de ritme, on hi ha molt de contraatac, on hi ha un saque de banda i se treu ràpid, on seran partits pues, segurament molt intensos.
El Mallorca arriba a aquest partit després d'una important victòria contra el Real Madrid i en vista a l'objectiu d'aconseguir la permanència. Darder s'ha mostrat positiu.
I jo crec que ara l'equip sí que ho veu amb una manera molt més positiva. Crec que estem convençuts de que així serà. Pues, el futbol és com és i no sap mai el que passarà i això és el de guapo del futbol també. És a dir, que hi ha molts equipos que s'havien salvats fa 400 jornades i ara tornen a estar ficats allà baix i ojalà no tots siguem un d'aquests equipos que estem mig morts i ojalà pues, d'aquí un parell de setmanes i un parell de victòries pues, mos puguem veure no salvats perquè serà complicat i haurem de lluitar fins a la darrera, però si mig salvats, almenys forts per lo que vengui, que crec que és el que estem.
Darder ha parlat també de l'efecte Martín de Michelis, el vestidor i el terreny de joc i diu que ara l'equip creu en ell mateix.
Però bueno, nosaltres som conscients de l'arribada del míster pues, que que l'equip ho creu en el que s'està fent, que han deixat molt de costat el que passa de fora de que nostre, ens centrem molt en nosaltres, ja quasi ni en sóc rival. És a dir, evidentment, el míster té genodistes que analitzen cada partit i en funció d'això pues, fem una cosa o una altra, però sí que ens centrem molt en nosaltres mateixos perquè creiem en el que estem fent, creiem en una idea i crec que les coses estan sortint bé, així que el que hem de fer és seguir creient en altres.
Avui a les 9 del vespre s'encata la jornada 31 de Lliga, amb un pla fort, el duel entre el Real Madrid i el Girona, el Santiago Bernabéu, i un darrer punt. Ahir, a l'estadi Sant Moix, el nostre company Gavi Fortesa va presentar el seu llibre 110 gols, una obra que ret homenatge al 110 aniversari del Real Mallorca, celebrat el passat mes de març, i que repassa la història del club a través de 110 dianes icòniques. Escoltant l'autor.
I vaig pensar, lo millor del futbol són els gols. I vaig dir, idò, 110 anys, 110 gols. N'hi ha que estan elegits perquè són molt guapos, de molta qualitat tècnica, els n'hi ha que signifiquen un títol, una permanència. Si tenc que elegir un, jo sempre dic que hi ha un gol de Juan Arango a la Real Societat, un partit que va acabar 5-2 i que va fer un gol d'una bellesa plàstica espectacular.
Pel que fa al pròxim rival del Real Mallorca, el Rayo Vallecano va fer un cop damunt la taula a Europa. Els madrilenys es van imposar per 3-0 a l'AEK Atenes en el partit d'anada dels quarts de final de la Conference League i deixen així l'eliminatòria molt encarrilada abans de la tornada a Grècia. I a l'Europa League, el Celta de Vigo va caure amb contundència per 3-0 al camp del Friburg a l'anada dels quarts de final i queda obligat a remuntar Balaïdos si vol continuar viu a la competició. I el torn de la selecció espanyola femenina de futbol arribarà dimarts que ve. El combinat nacional visitarà Wembley per enfrontar-se a la selecció d'Anglaterra femenina de futbol en el partit més exigent fins ara dins la fase de classificació per al Mundial 2027. Les quatre jugadores balears, les mallorquines Cata Coll, Mariona Caldentà i Patri Guijarro i Lucía Corrales es van entrenar ahir a la ciutat de futbol de Las Rozas i de totes elles n'està ben orgullosa l'ex internacional Virginia Torrecilla.
Me emociona mucho, sobre todo por jugadoras que tengo mucho aprecio, ¿no? Jugadoras que han jugado conmigo, Mariona, Patri, incluso Cata, que no he llegado a jugar con ella, pero sí llegué con la selección. Para mí son jugadoras, obviamente, que tienen muchísimo valor de la isla. Es un privilegio poder verlas jugar y verlas desde muy cerquita, que para mí es lo más importante, ¿no? Ver crecer el fútbol femenino.
En tenis, el màster de Monte Carlo, Carlos Alcaraz continua avançant en pas ferm. El tenista murcià es va classificar ahir pels quarts de final després d'imposar-se a Tomás Martín Echeverri en 3 sets per 6-1, 4-6 i 6-3. D'aquesta manera, Alcaraz s'enfronta avui a Alexander Bublik, número 8 del rànquing ATP, amb un lloc a les semifinals en joc. I acabem amb gimnàstica artística. El Club Esportiu Chelsea va presentar ahir els seus equips de competició, així com el calendari per aquest 2026. El gran objectiu de la temporada és l'inici del camí de classificació cap als Jocs Olímpics, amb una cita clau aquest estiu, el Campionat d'Europa, que es disputarà el mes d'agost a Zagreb, a Croàcia. A més, el club continua apostant pel planter amb renovació d'esportistes i també amb novetats a l'equip tècnic. Destaca l'arribada de Josh Williams, que assumeix la direcció tècnica del grup masculí. Masculí també hi tindrà un paper important Nicolau Mir, referent del club, i dues vegades olímpic a Tòquio i París, que s'encarregarà de l'entrenament personalitzat de les gimnastes. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
En acabar, el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ja hem arribat a les 7:43 minuts del matí i avui ens fa ressò del darrer informe de Greenpeace que alerta que molts de municipis de les Balears tenen l'aigua de consum contaminada per nitrats. Segons el mapa interactiu que publica l'organització, no es pot beure ni cuinar amb l'aigua del grifó a pobles com Sa Pobla, Manacor, Felanitx, Santanyí, Vilafranca, Petra, Oriany, ni tampoc a Ciutadella ni a Mó. En tots aquests punts de Mallorca i de Menorca, la concentració de nitrats perjudicials per la salut supera el límit legal actual, que és de 50 litres per mil·ligram.
I també en vermell.
I també en vermell, entre els 30 i 50, tenint en compte que els 30 són considerats per la legislació actual com un punt crític, figuren municipis com Marratxí, Llomajor, Inca o Setsalines. A Menorca, Alaior, Sant Lluís, Eivissa i Formentera presenten els nivells més acceptables de nitrats.
Després d'una revisió exhaustiva de les darreres evidències científiques, s'ha conclòs que l'actual límit legal de nitrats en l'aigua de consum humà és obsolet. Els experts avisen que ja no serveix per protegir-nos davant les malalties que pot generar l'exposició a aquesta substància, com ara el càncer colorectal. Per aquest motiu, recomanen reduir fins a 9 vegades aquest límit a tan sols 6 mil·ligrams per litre.
I l'Ajuntament de Sa Pobla precisament ha llançat un ban en què desaconsella el consum d'aigua del grifó per a beure o cuinar. En aquest ban, el consistori especifica que l'aigua de l'aixeta no és apta per al consum humà a causa d'una avaria puntual a una de les línies de producció de la planta d'aigua potable.
De fet, això pot causar desviació del nivell de nitrats per masos per sanitat i per aquest motiu, de manera preventiva, es recomana no consumir-la, ni tampoc beure ni tampoc cuinar, fins a nou avís. Per la resta d'usos es pot utilitzar, diu el consistori, amb total seguretat.
Justament parlant de Sa Pobla, hem sabut que l'Ibavi construirà 8 habitatges de protecció pública en aquest municipi on gestiona 90 immobles. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, assegura que les obres s'han adjudicat per prop d'1,3 milions d'euros i està previst que es comenci a construir el mes de juny amb un termini d'execució de 18 mesos.
Esta, conviene recordar, que es la primera promoción del Ibavi en casi 15 años en Sa Pobla, donde precisamente el Ibavi gestiona cerca de 90 viviendas. Y este conjunto de viviendas se incorporará a este plan de choque del govern per facilitar vivienda assequible a residents en Balears.
I a Maó s'ha ajornat in extremis el desnonament d'una família amb tres menors que sempre ha pagat el lloguer. Un embolic burocràtic ha fet que una família que resideix al carrer de Santa Teresa es pogués enfrontar avui divendres a un ordre de desnonament sense tenir cap alternativa residencial.
Fa 11 anys que viuen al pis i sempre han pagat puntualment el lloguer. La situació s'embolica quan la propietària li van embargar la casa i van haver de pagar el lloguer al jutjat. La posterior venda de l'immoble, primer a un fons voltor i després a un privat, no va ser notificada al llogater, que continua ingressant els 300 euros al mes al jutjat. Ara els nous propietaris l'acusen d'impagament i ocupació i intenten que el desnonin. Jaime Garceso és membre de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Ellos se llevan pagando a juzgado cada mes a cuenta que es dio el juzgado. Es decir, aunque en teoría se notificó a la familia que se había hecho esa venta, a él nunca le llegó la notificación. No sé si porque a lo mejor no estaba en la casa o por qué motivo fue. O sea, él no estaba al tanto de ello.
La situació encara és més delicada pel fet d'haver-hi tres menors d'edat afectats. La preocupació de la família és que passaran bé ells si es queden al carrer.
Sí, ponemos con los niños, porque es digamos, el mayor miedo que tiene ahora mismo la familia, ya que teóricamente, por ley, no te pueden quitar a los niños al no tener vivienda, pero también choca con el tema de que los niños no pueden quedarse en la calle, con lo cual es un poco el choque.
La plataforma Menorca per un habitatge digne havia convocat una concentració davant l'immoble avui a partir de les 9:30, però l'ajornament del desnonament ha aturat la mobilització ciutadana.
I el PSIP exigeix control en l'adjudicació dels pisos a preu limitat que es construiran a dos solars de Palma cedits per l'Ajuntament de Promotors de Madrid. Els socialistes denuncien que es llogaran a preus d'entre 1.000 i 1.500 euros, que són inassumibles per la majoria dels residents, i lamenten que Cort no els hagi cedit a l'IBAVI. Iago Negueruelas, el secretari general dels socialistes de Palma.
Exigimos control, transparencia a operaciones que son muy opacas y que en otras comunidades autónomas han dado lugar ya a casos de corrupción con las mismas situaciones que se plantea aquí. Por tanto, exigimos desde ECORT y al Govern que ponga orden, que asegure un control de a quién van dirigidos y que desde luego permitan que este tipo de pisos sean para trabajadores y trabajadoras de la zona y, por tanto, que el control de precios que se haga no es el que están diciendo.
Es tracta de dos solars cedits per més de 75 anys en què es construiran un total de 166 habitatges a un preu limitat, un a la zona de Son Oliva i un altre a prop del carrer del General Riera. De la mobilitat, una setmana després de la posada en funcionament de la nova contracta d'autobús a Eivissa, encara hi ha queixes dels usuaris pel mal servei. L'empresa concessionària Alsa assegura que ha reforçat línies, reconeix que com a errors i demana paciència als usuaris. Claudia Roig.
Molts usuaris d'autobús encara no estan satisfets amb el servei.
Tengo que desplazarme al hospital y ayer no pasó, me dijeron que no pasaba. Tuve que caminar.
Me pasó en Eivissa, sí, que no cabía y después llegó otro autobús y pues subí en el siguiente.
Ayer, que también vine a coger el autobús, un caos. El de las 8:30 nunca llegó. Entonces estamos retrasados, estamos llegando tarde a nuestros trabajos, a la escuela, a todo.
Alsa assegura que ha reforçat les línies entre Vila i Sant Antoni i Vila i Santa Eulària. Josep Maria Cardona és responsable del servei d'Alsa Eivissa.
Comença arròs, sobretot el primer dia, i també, a part de, evidentment, volem transmetre les disculpes a tots els usuaris que han pogut ser afectats.
Vecins de Cala d'Hort i de Cala de Bou també s'han queixat de la supressió de línies i parades. S'intentarà reprendre la parada de Cala d'Hort a petició del Consell, però és més difícil recuperar la línia que connectava als centres educatius de Cala de Bou perquè no estava prevista en el contracte.
És complicat, estan parlant d'una línia sencera que necessita un vehicle, necessita un personal que no estava inclòs en el plec inicial.
La setmana que ve posaran la nova cartelleria a les estacions i a les parades i funcionaran les pantalles del CETIS. També millorarà l'aplicació que indicarà en temps real quan arriba el bus. Iván Bué és delegat d'Alsa Eivissa.
Palma lleva 3 años intentando el tiempo real y no lo ha conseguido. Consorcio de Transporte de Madrid lo ha hecho hasta hace bien poco. Es decir, es un proceso complejo, pero que ya lo vamos a empezar a hacer.
Aquests dies Alsa ha transportat diàriament unes 20.000 persones, té 250 treballadors i en els pròxims dies contractaran 80 conductors més per l'increment de línies i freqüències a partir de maig. Alsa busca sense descans habitatge per a ells, perquè traslladarà també xòfers de la península.
Passen 50 minuts de les 7. Dilluns es reprenen novament les declaracions pel judici del cas Mascaretes. Ahir va acabar la primera setmana i varen declarar dos testimonis clau. Carmen Pano, empresària, qui assegurava duit una bossa amb 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE de Madrid i qui va ser el seu xofer en aquesta operació, Álvaro Gallego.
De fet, Pano va tornar a insistir que l'empresari Víctor de Aldama, un dels presumptes caps de l'entremat, li va comanar que dugués aquest doblés a Ferraz i que varen ser dos pagaments de 45.000 euros cadascun. L'empresària va recalcar que l'import hi va fer arribar el mateix Aldama. D'aquesta manera, responia a la pregunta del Ministeri Fiscal.
Llevó 45.000 cada vez.
Sí.
¿Y a quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Aldama.
I el xofer Álvaro Gallego confirma que va deixar l'empresària als voltants de la seu socialista i que dins el cotxe hi havia una bossa amb bitllets, tot i que no sap quina quantitat. Segons la seva versió, Pano va entrar a Ferraz amb la bossa i va tornar sense ella.
Usted ha acompañado a doña Carmen Pano a las inmediaciones de la sede del Partido Socialista en la calle de Ferraz,
sí.
Para transportar algo que le quiero preguntar qué era.
Una bolsa con dinero que iba dentro.
¿Usted sabe que había dinero dentro de esa bolsa?
A ver, era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande y se veía que había dinero porque la bolsa marrón está abierta, entonces la otra se transparenta y había tacos de billetes.
I avui entra en vigor la llei de multireincidència. Recorden que endureix les penes per als qui reincideixin en delictes de furt lleu o d'estafa.
Però també dona més potestat als jutges per adoptar mesures cautelars legítimes a les entitats locals per exercir l'acció penal en cas de furt i tipifica com a delicte d'ús d'embarcacions que subministren combustible a les narcollanxes en alta mar, entre d'altres.
I la líder de Podem, Irene Montero, i el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, front comú per aconseguir la unitat de l'esquerra davant la dreta.
En un acte a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Rufián demana apostar pel projecte comú i Montero insisteix que val la pena.
Perquè si no ens mataran per separat.
Resuelva los problemas urgentes y baje el precio de los alquileres y tope el precio de los alimentos y haga que el transporte público sea gratuito. Creo que eso merece la pena intentarlo.
Investiguen com a homicidi imprudent la mort de dos pacients oncològics de Burgos per una errada en l'administració del tractament.
Perquè les víctimes van rebre una dosi 6 vegades superior a la que tenien pautada inicialment per una negligència en la preparació del fàrmac. L'administració se'ls va donar el passat 18 de desembre, però l'hospital no va reconèixer el cas fins un mes després. El preparat es va administrar en un total de 5 pacients, però 3 van sobreviure. El defensor del pacient, juntament amb altres 2 afectats, han presentat una denúncia i el Tribunal d'Instància ha obert diligència.
I de l'exterior, el president de Rússia, Vladimir Putin, ha decretat un alto el foc a Ucraïna amb motiu de la Pasqua ortodoxa.
De fet, la treva començarà a partir de les 4 de l'hora baixa de dissabte i conclourà a darrera hora de dia 12. En un comunicat, Moscou ha apuntat que espera que Ucraïna també cessi els atacs.
7:53, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I parlant de Jorn Ingving, que presenta novel·la, torna al món de les normes de la Casa de la Sidra, l'univers que va fer mundialment coneguda la seva literatura. Torna a l'orfenat de St. Clouds i ho fa de la mà d'una nina jueva supervivent. Reina Esther Irving, un dels grans autors contemporanis, va protagonitzar ahir una roda de premsa en què va parlar de literatura, de política, de família. Va seguir les seves paraules, Sandra Martínez.
Jorn Ingving no tem la polèmica i no té por a fer que la protagonista de la seva nova novel·la, Reina Esther, sigui una nina jueva que ha patit l'antisemitisme i que acabarà fundant l'Estat d'Israel, un moviment al qual reconeix haver tingut totes les simpaties en un primer moment. De fet, els fets històrics els ha confirmat amb els seus lectors jueus, cap de palestí, i tot i que assegura que no és una novel·la contemporània, sinó històrica, diu que ja deixa entreveure, perquè així ho va viure ell en la seva estada a Jerusalem, els diversos conflictes internacionals que seguirien.
It is not a contemporary novel, but where it ends and what it says is correctly foreboding of an eternal conflict.
Reina Esther no arriba a les 500 pàgines, assegura Irving, de 84 anys, que de cada vegada els seus llibres seran més curts per tenir així manco feina a l'hora de documentar-se i que tornar a l'orfenat de les normes de la Casa de la Sidra ha estat un regal inesperat i meravellós. 16 llibres després i per primera vegada en la seva trajectòria.
I feel in many ways this is the first novel where I was given a gift I didn't deserve. Or I was given a present that I never expected.
La novel·la social del segle XIX el va formar com a lector i la realitat de l'institut, amb companys amb infanteses no tan felices com la seva i amb tot tipus d'orígens i procedències, van formar-lo com a persona i com a escriptor. Resident al Canadà, per amor, però coincidint amb la primera legislatura de Trump, assegura que no té cap intenció de tornar al seu país, que afirma està governat per un dictador estúpid, com ha deixat clara la forma en què el manipula Benjamin Netanyahu.
How Netanyahu has used Trump is another indication of Trump's stupidity.
La seva mare li va parlar d'avortaments quan no sabia ni què era. Els seus germans, gais, de la dificultat de la diferència. El seu company d'habitació a Viena, quan estudiava de jove, del que era patir antisemitisme. I de tot això n'ha tret trames i personatges que ens han fet reflexionar i que ens interpel·len com a individus i com a societat. Reina Esther l'acaba de publicar en català, edició 62.
I el Museu d'Esbaluar també va ser l'anfitrió i vespre de la inauguració de l'Arc Colony. Palma es converteix aquests dies en punt de trobada de l'art contemporani. De fet, es considera la fira d'art més antiga del món.
I, de fet, els organitzadors han volgut destacar la gran afluència de públic per contemplar les peces de 88 galeries de 20 països diferents, 15 dels quals són d'aquí, de les Balears. N'escoltam dos dels seus directors, Frederic Pinya, de la Galeria Palaires, i Bel Font, de la Galeria Sisa.
L'afluència de públic ha estat realment abrumant. Des de matí ja a primera hora havia moltes ganes de visitar, de veure.
La resposta ha estat molt positiva a tots els nivells, perquè totes les peces que hem duites són realment extraordinaris.
I el recinte del museu ha quedat dividit en dues parts. Una meitat allotja els artistes més consolidats i una altra els més joves, els més emergents, amb discursos, val a dir, més arriscats. Concha Jerez és una de les artistes.
Demostrar nuestra obra sin mayores pretensiones, pero sí como un hecho de que hemos venido trabajando desde hace muchos años.
L'Arc Colón serà a Palma fins diumenge, jornada en la qual es podrà assistir a l'esdeveniment de forma gratuïta. I escolta, ara de fons, la veu més elegant i prometedora del jazz actual, Samara Joy, guanyadora de 5 premis Grammy. Una veu privilegiada que ressonarà al Trui Teatre dia 25 de juliol per celebrar el 40è aniversari del primer festival de jazz de Palma. I'm in an awful way. Joy, de fet, és el pont perfecte entre les llegendes que marcaren una època i les noves generacions que encara mantenen el seu llegat, una cita imprescindible pels amants del jazz i pel públic en general. Les entrades a la venda a partir d'avui mateix a la pàgina web oficial de Trui. I arribarem a les 8 amb aquesta altra música. És Marlena, que avui actua a Es Grammy en el cicle del Mallorca Live Nights. Anna Legazpi i Carolina Moyano abandonaren la seva carrera universitària per la música i es varen donar a conèixer el Benidorm Fest l'any 2024. Reconegudes com a conjunt revelació avui durant la seva gira Pies Sin Plomo fins al local del polígon de Son Castelló de Palma. Serà a partir de les 9 del vespre. Una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món és ara i ara para per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i crec que aguantaré més demà. Tenia una canció gravada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaeton que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para, yo paré para reflexionar. Estoy mejor que hace 3 setmanes, sé que estaré millor demà.